Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Si avui agafeu la portada del periòdico o entreu a la seva web, un dels titulars més destacats és que, segons diuen, un alt càrrec de Putin es va beneficiar d'una red de blanqueig de diners, d'una xarxa de blanqueig de diners a la Costa Brava. Avui al Supermatí us explicarem tots aquests detalls de la investigació del periòdico. De fet, és una investigació periodística internacional que té participació de diaris com el The Guardian o la televisió pública finlandesa. Per tant, és una investigació contrastada i amb molt de rigor, però sí que voldria destacar una cosa, que és que en aquestes qüestions en què afecten persones d'altres països, caldria anar en compte i no estigmatitzar, és a dir, no tots els russos que viuen a la Costa Brava són mafiosos, no tots els russos que viuen a la Costa Brava són rics, n'hi ha que sí, i els que són rics tampoc són tots mafiosos. Us ho dic perquè he investigat aquest tema. De fet, l'any passat a Ràdio Capital vau poder escoltar un reportatge sobre la comunitat russa a la Costa Brava i amb quins estigmes s'ha d'enfrontar diàriament. Per tant, anem en compte. De totes maneres, avui al Supermatí aquesta informació us la transmetrem i, de fet, ja la podeu llegir des de primera hora del matí a la nostra web radiocapital.cat. Són les 8 i 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Un col·laborador de Putin va blanquejar 14 milions d'euros amb dues mansions a S'Agaró. L'operació s'hauria realitzat amb un préstec multimilionari a una dona de 80 anys, segons una investigació internacional que detalla avui el periòdico de Catalunya. Calonja opta per fer una modificació puntual del POUM, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, per adaptar-lo a les sentències judicials desfavorables, les sentències judicials que s'han decretat en contra de l'Ajuntament. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia, ja que hi ha sectors que estan afectats per aquestes resolucions perquè no podran desenvolupar-se, el consistori creu que la millor opció és fer alguns ajustaments. Ara s'ha obert la licitació, que serà d'un contracte de 2 anys per un valor d'uns quasi 100.000 euros.
El concert gratuït que, recordeu, es va fer l'any passat per intentar... per un acord amb el Festival de Cap Roig, un concert gratuït que es va fer per les festes de primavera i que organitzava gratuïtament el Festival de Cap Roig en col·laboració amb la Ajuntament de Palafrugell, aquest any no es farà. Gerard Descats, bon dia.
Bon dia. El concert gratuït de l'any passat no es repetirà per un acord mutu entre els organitzadors del Festival de Cap Roig i l'Ajuntament de Palafrugell. En canvi, es farà una aportació extra per part de Clippers a un festival benèfic.
El cert és que el festival no va funcionar. El concert aquell, el que es va fer, el concert de Sense Sal a les festes de primavera, no va funcionar. En això estan d'acord tant l'Ajuntament com els organitzadors. De fet, en parlàvem ahir amb en Juli Guiu, que és el director del Festival de Cap Roig. De seguida repassem tot el que ens va dir. A Sant Feliu de Guíxols ja s'ha avançat on es posaran els arcs de la barana de mar del passeig marítim Rius i Calvet, aquests arcs històrics i alhora polèmics, perquè es van retirar amb les obres que s'han fet en aquest passeig marítim. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Estaran centrats en els nous parterres i es reposaran una vegada acabi la seva restauració després de molts anys sense manteniment.
Un important acord es va prendre dijous per unanimitat en el ple municipal de la Bisbal. Anem cap allà. Bon dia, Manel Magrinyà.
Bon dia. El Port a Port s'implantarà el 2020 a la Bisbal.
La voluntat política dels diferents grups municipals que ens hem anat manifestant al llarg d'aquesta legislatura de canviar el model de recollida en el que és el municipi de la Bisbal.
Aprovada per unanimitat la implantació del nou model de recollida dels residus municipals.
Per Carles Pi, Renart serà el cap de llista de Junts per Pals Esquerra Republicana. Ho va decidir l'assemblea local després que l'exalcaldessa Sílvia Munar anunciés a principi de mandat la intenció de no repetir el cap davant de la formació. I més notícies, l'oficina de turisme de Palamós va rebre 48.000 visites l'any 2018. Bon dia, Maria Monteis.
Bon dia. Aquestes xifres suposen més consultes que les que es van dur a terme el 2017, concretament 3.398 més.
I al Supermatí d'avui també us explicarem una notícia que s'ha fet viral i que ha tingut molta repercussió a les xarxes, que és que la policia local de Palafrugell va aturar aquest diumenge un home, atenció, que circulava pel municipi sense pneumàtics en una de les rodes. De fet, només hi tenia la llanta des de feia diversos quilòmetres i circulava triplicant la taxa d'alcohol permesa. Tot això serà al Supermatí d'avui, en què també farem un repàs a l'activitat cultural del Baix Empordà, que passa per la Bisbal. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. Avui us proposem visitar el Castell Palau de la Bisbal, la mostra de fustes de Catalunya i Occitània amb més de 180 espècies.
El dia comença una mica més ennuvolat i ens preguntem quin temps ens espera per avui. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Aquest dimarts comença amb cel entremig i força ennuvolat en alguns sectors com ahir al matí. A la tarda s'esperen grans clarianes i fins i tot domini del sol, però la temperatura màxima quedarà un pèl més curta, al voltant dels 16-17 graus. A partir del migdia i a la tarda, també bufarà una mica de vent de component sud, tot plegat trencant la dinàmica atmosfèrica que hem tingut les setmanes anteriors. Demà serà un dia amb més intervals de núvols alts, que entrenyinaran el cel i la temperatura tornarà a pujar una mica amb un ambient força suau.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, JP Pimeni and the Blackbirds. En la mar del Black Music Festival, JP Pimeni, músic autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells. I com a taloner, el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari, Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març, a 2:15 PM vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a liniespaiter.cat.
Busques feina? Sí? Doncs t'interessa la jornada d'oportunitats laborals que tindrà lloc el 7 de març a Palafrugell.
Consulta totes les ofertes. Et pots inscriure a un màxim de 7 abans del dia 24 de febrer.
Si el teu currículum compleix amb els requisits, et convocarem per fer entrevistes. Tota la informació a ipep.cat.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar la
visita... L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte de
repassar l'estiu. Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Pràcticament les 8 i 10 minuts, un col·laborador i persona de màxima confiança del president rus Vladimir Putin va fer servir dues mencions a S'Agaró com a eina per blanquejar més de 14 milions d'euros. és una de les revelacions d'una investigació periodística internacional en la qual ha participat el Periódico de Catalunya, juntament també amb el The Guardian o la televisió pública finlandesa. Està coordinat aquest projecte pel Crime and Corruption Reporting Project. La informació periodística mostra com una estructura d'empreses situades a paradisos fiscals permetia a un grup de multimilionaris corruptes i criminals treure els diners del país, blanquejar-los, evadir impostos i amagar la fortuna a l'estranger. El banc d'inversió que va idear tot aquest pla es diu Troika Dialogue. Des de les empreses offshore s'intentava entrar els diners a Europa, cosa que es feia majoritàriament des del banc lituà Ukio Bankas. Entre els centenars de milers de traspassos hi ha una trentena que comprometen, segons la investigació, una persona amb les inicials V-A. És un exgovernador regional i actual vicepresident de Rostec, una empresa pública de tecnologia i armament. Segons el relat periodístic, està acreditat que aquest home va ordenar 31 pagaments en forma de préstecs per un valor total de 14.700.000 euros a una dona russa de 80 anys, que podria ser la seva sogra. Ella, amb aquests diners, hauria comprat uns terrenys amb dues mansions de luxe a S'Agaró Vell, a Castellplatja d'Aro. Les villes les va acabar venent al fill polític de l'empresari. Els pagaments van servir per introduir els diners a Europa, concretament a Caixa Girona, entre 2008 i 2009. Les empreses des d'on van sortir els diners tenen seu a dos paradisos fiscals, les Illes Verges Britàniques i Panamà. L'àvia, de 80 anys, va rebre els préstecs, com dèiem, entre el 2008 i el 2009, sense cap garantia aparent que pogués tornar aquests diners en 20 o 30 anys, en un préstec normal. El 2014, la dona ven les cases al fill del multimilionari, que podria ser el seu net si es confirma que ella és la dona de l'home, del multimilionari. L'empresa que li havia fet el préstec més gran, que és Delco, va tancar el 2013 sense que se li hagués retornat el préstec. Per tant, segons un expert financer rus que recull el periòdico, Andrei Mochvan, que és l'home el nom de l'expert financer, la conclusió és que, mentre que l'empresa que ha concedit el crèdit no el reclami, ningú pot intervenir. Dos minuts i serà un quart de nou del matí. Anem ara mateix cap a Calonge. Nou sentències judicials en contra de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni han portat el seu govern a apostar per fer una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. I això es fa per ajustar-lo a aquestes resolucions. Ens en dona més detalls en Pedro Ruiz.
La raó d'aquesta obertura de la licitació és que actualment existeixen sectors de planejament urbanístic derivat i polígons d'actuació urbanística que per aquestes sentències no poden desenvolupar-se. El consistori considera que aquesta situació actual del POUM, que té transcendència en l'ordenació urbanística del municipi, i que això implicaria que s'hagin de fer petits canvis. Així ho explica el regidor d'Urbanisme, Albert Ros.
Posem a la licitació un contracte per la modificació parcial de sectors del POM que vam tenir que canviar a conseqüència de la sentència que afectava les càrregues externes d'aquests sectors. Això és la licitació que ara posem en marxa per fer aquesta modificació.
El contracte, que es licitarà per un valor d'aproximadament 100.000 euros, posa com a requisit que l'equip redactor estigui integrat per almenys un arquitecte superior especialista en urbanisme, un lletrat especialista en dret urbanístic, un enginyer de camins, canals i ports, un ambientòleg i, finalment, un economista. A part de la modificació puntual, no es descarta que s'actualitzi l'agenda que contempla el POUM, l'informe d'avaluació econòmica, l'informe de sostenibilitat financera i de l'estudi hidràulic dels sectors perjudicats. Són nou les sentències desfavorables en recursos recursos contenciosos administratius associats a aquest instrument d'ordenació urbanística. Alguns d'aquests afecten el sector de la Mercè, Porta de Calonja, el Passeig d'Hivern, l'Avinguda de Sant Jordi, la zona de l'Illa o la Riera de Cabanyes. La duració del contracte és de 2 anys i el termini per presentar ofertes és fins al 18 de març.
El concert gratuït que el Festival de Cap Roig i l'Ajuntament de Palafrugell van organitzar l'any passat no es repetirà. Ho ha fet públic el director del Festival de Cap Roig, Juli Quiu, en una entrevista ahir a Ràdio Capital de l'Empordà. El motiu d'aquesta cancel·lació és per un canvi en l'acord entre l'empresa organitzadora i el consistori del municipi, segons ha pogut saber aquesta emissora.
L'any passat es va celebrar un concert gratuït per compensar els serveis de Palafrugell al Festival de Cap Roig. Fins a l'edició del 2017 s'havien entregat entrades de concerts al consistori, però a partir d'aquell any ja no va ser així. De fet, l'Ajuntament va rebutjar les entrades que li entregava l'organització de Cap Roig. Aquestes entrades, l'any 2017, es van canviar per una aportació a un concert solidari. L'any següent, el 2018, es va celebrar un concert únic. L'edició posava el grup de música Sense Sal dalt de l'escenari durant les festes de primavera. Aquest any, però, tampoc hi haurà concert organitzat per Clippers. Els resultats de l'anterior edició no van ser del tot favorables. Això ho ha dit Juli Guill durant una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital.
Això no era un intercanvi d'entrades. L'Ajuntament ens ve i ens diu això un cop de mà per fer un concert potent. I això vam fer-ho i el concert no va funcionar. Aquí no hi ha res més. Va dir, escolta, que arribem al conveni, nosaltres rebem, tenen 18 entrades, i no les volem, fem una aportació a un concert. Que ens munteu un concert, vaja. Això no va acabar de funcionar.
El motiu pel qual no va funcionar, segons el director del festival, és, segurament, a causa de la data o del grup escollit. Tot i això, l'Ajuntament de Palafrugell es desmarca d'aquesta explicació. La idea del consistori és que el concert s'organitzi des d'una entitat social i no el mateix organitzador que el Festival de Cap Roig. Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, a Ràdio Capital.
El nostre interès és que aquest concert el muntés alguna entitat. Hi havia la possibilitat de que el retorn de la col·laboració que fa l'Ajuntament amb el Festival de Cap Roig es fes o mitjançant un concert o mitjançant una aportació econòmica amb una entitat benèfica. L'any passat vam intentar fer la prova, però la veritat és que el que a nosaltres ens interessava és que hi hagués alguna entitat que organitzés el concert amb la col·laboració de Clipper.
L'any 2017 Clippers va fer una aportació extra al Festival Benèfic, però el 2018 es va celebrar el concert durant les festes de primavera. Aquest any s'ha acordat entre l'organització i el consistori de Palafrugell que l'aportació econòmica es destini al concert benèfic i no a l'organització d'un concert gratuït.
Per cert, que aquesta última setmana hem sabut quins són els concerts organitzats aquest any al festival. Ahir es van posar a la venda les entrades, un acte que començarà el 12 de juliol amb un concert de Maluma i acabarà el dia 21 d'agost. La clausura serà càrrec de l'artista Ainhoa Arteta. I Berry Charrac han resultat ser el grup sorpresa que faltava per anunciar pel dia 22 de juny dins la programació del Festival Ítaca de l'Estartit. La formació basca serà cap del cartell d'una nit on també es podrà gaudir dels directes de Doctor Prats, Pupiles, Vandal i Seo Dodo Sound. Són les bandes de les quals es podrà gaudir. Les entrades costen 18 euros i es poden adquirir al web del festival o al concert de Sant Joan del Festival Ítaca de l'Estartit. Més notícies que us expliquem al Supermatí. Al ple municipal de la setmana passada de la Bisbal, tots els representants van expressar la seva unànime voluntat política d'implantar el porta a porta com a nou model de recollida de residus al municipi. Des de la Bisbal, Manel Magrinyà.
La directiva Marc de Residus de la Unió Europea estableix l'obligació dels municipis de reciclar com a mínim el 50% el 2020, i aquesta xifra queda molt lluny de la que actualment assoleix la Bisbal. Aquest fet, afegit a les deficiències evidents de l'actual model a la ciutat, és prou rellevant a parer de tots els grups com perquè es decideixi canviar el model. Queden pendents de resoldre alguns dubtes sobre el mètode concret que s'aplicarà, sigui cubells per diferents tipus de residus, un de sol amb bosses de diferents colors o alguna altra variant d'aquests dos. Altres qüestions que van aparèixer al voltant d'aquest tema són la conveniència d'una campanya de conscienciació de la ciutadania respecte al canvi de model de recollida, una qüestió plantejada per Òscar Aparicio, i també la creació d'una empresa de serveis municipals per tal de gestionar adequadament les competències sobre escombraries, el reciclatge i una futura municipalització de l'aigua, defensades tant per aquest mateix regidor com per Xavier Dilmé. Propostes que van ser favorablement acollides per la regidora de Medi Ambient, Gemma Pasqual.
Estic d'acord amb el senyor Dilmé, estem d'acord. Jo crec que la Bisbal al final acabarà necessitant una empresa pública per gestionar els residus correctament d'una vegada i també el tema de l'aigua.
Finalment, la implantació del nou model de recollida dels residus municipals va ser aprovada per unanimitat.
Junts per Pals, Esquerra Republicana ha escollit Carles Pi Renart com a alcaldable per les eleccions municipals del 26 de maig. Ho va decidir l'assemblea local després que l'exalcaldessa Sílvia Munar va anunciar a principis de mandat la seva intenció de no repetir el capdavant de la formació. L'advocat Carles Pi Renart, doncs, serà l'encarregat de liderar la llista per les noves eleccions. Una llista, diu, que compaginarà amb la renovació i també amb l'experiència dels darrers anys a govern i treballarà per representar Pals i tota la seva gent, segons ha explicat a la formació en un comunicat. Carles Pi Renart va néixer el 26 de gener de 1972, és llicenciat en dret, exerceix d'advocat des de 1998 i té el despatx professional a Palafrugell. La presentació pública del cap de llista es farà el divendres dia 22 de març a les 8 del vespre al Centre Cívic i serà càrrec de Sergi Sabrià, que és president del grup parlamentari republicà, exalcalde de Palafrugell, i Joan Margall, diputat al Congrés dels Diputats i exalcalde de Torrella de Montgrí. A Sant Feliu de Guíxols, ara és on anem ara mateix, com sabem, s'està reurbanitzant el passeig marítim Rius i Calvet. De fet, ja s'han acabat les obres. I, entre altres coses, ja sabem que els arcs de la barana de mar dissenyats per Joan Bordàs es posaran centrats en els nous parterres. Anem cap allà, Eugènia Güell.
Es reposaran una vegada hagi acabat la restauració que se n'està fent després de molts anys sense manteniment. Aquesta i d'altres actuacions, com ara, per exemple, la tala dels oms o la reubicació de l'escultura a la Costa Bravada de Joan Rebull, han estat el focus de polèmiques. Polèmiques que el regidor d'Urbanisme, Josep Savalls, ha respost dient que el que s'està fent amb aquestes actuacions és consolidar els elements patrimonials. Escoltem-lo.
Aquesta obra de Rius i Calvet, lluny del que alguns pretenien no només insinuar, sinó que ho deien obertament, el que fa és integrar i aprofita per reparar i consolidar alguns dels elements patrimonials dels quals alguns es volen apropiar i fer-ne bandera, però que en realitat no n'havien fet mai el més mínim cas. Tal és així que hem hagut de restaurar l'escultura de la Costa Brava, coneguda com la Pepita Despullada, aquí a Sant Feliu, i que aquesta escultura es trobava en un estat de deteriorament i degradació vergonyós. Per tant, alguns haurien de fer mirar d'on venen els seus discursos.
A banda d'aquestes actuacions, també s'instal·laran bancs de fusta als murets perimetrals dels parterres i unes peces de pedra entre el passeig i la graderia.
Sis minuts i seran 9:15 del matí. Durant el 2018, l'Oficina de Turisme de Palamós va rebre un total de 48.369 consultes als mesos de gener a desembre. De fet, per tant, durant tot l'any. Aquestes xifres suposen més consultes que les que es van dur a terme el 2017, concretament més de 3.300 més. Maria Monteys.
Exacte, els mesos de més activitat turística són els de maig i setembre. De les 48.000 totals, 36.847 corresponen a aquest període, suposant un 75% del total de consultes ateses al llarg de l'any. Això denota que Palamós continua sent una destinació estacional durant els mesos d'estiu, però que des del consistori s'està treballant per esdevenir un referent tot l'any. De fet, ja es va començar a notar aquest 2018 perquè els mesos de gener, març, novembre i desembre també hi va haver un increment de visitants. Pel que fa a aquests visitants, pràcticament la meitat d'atesos a l'oficina de turisme, un 49%, provenen de la resta de Catalunya. Cal destacar que un 10% de les consultes ateses són d'habitants del municipi que utilitzen aquest servei com un punt d'informació sobre les activitats municipals. El turisme intern provinent de la resta del territori català ha incrementat un 13,7% respecte al 2017, mentre que el turisme provinent de la resta de l'estat espanyol presenta un lleuger descens passant del 7,4% al 6%. Per altra banda, el turisme europeu s'ha incrementat significant un 42% dels visitants. S'han rebut 733 consultes més que l'any anterior. Finalment, els turistes procedents de la resta del món han incrementat tant en termes absoluts com en termes relatius, passant d'un 2,6% en el 2017 a un 3%.
I una història d'aquestes increïbles, la policia local de Palafrugell va aturar aquest diumenge a les 8 del matí un home que circulava pel municipi sense pneumàtic en una de les rodes del cotxe. De fet, només hi tenia una llanta des de feia diversos quilòmetres. Els agents el van interceptar al carrer Mestre i Sagrera, al costat de la gasolinera PP, i van constatar que anava begut. De fet, triplicava la taxa d'alcohol en sang permès. El resultat va ser de 0,65 mil·lígrams per litre, quan el màxim és de 0,25. Segons va explicar el mateix conductor a la policia, havia arribat a Palafrugell provinent de Figueres i havia topat amb una mitjana de formigó. I amb aquesta mitjana de formigó és com havia perdut el pneumàtic, potser, qui ho sap. La mitjana de formigó, si més no el va fer triplicar la quantitat d'alcohol permesa. Són les 8:26. Ara és el moment del comentari. Avui ens parla la pianista Clara Peia.
Jo no puc fer un altre comentari aquesta setmana que animar-vos a que secundeu la vaga feminista del dia 8 de març. És molt important. Secundeu aquesta vaga. Hi ha moltíssimes desigualtats encara entre homes i dones, i és molt necessari que s'aturi el país. Vull aprofitar per explicar que el dimarts, el dia 5, a la nit, al programa Sense Ficció de TV3 es passarà un reportatge que parla sobre les desigualtats d'homes i dones i parla sobre el ser actriu és, no? I moltes companyes de professió doncs parlen sobre les desigualtats que reben i crec que pot ser molt interessant. Després la Laura Rossell conduirà un debat que crec que val la pena de veure. Així que, bueno, aquesta setmana hi ha moltíssimes activitats, moltíssimes activitats, i teniu molta feina. Homes blancs, poseu-vos al dia, deixeu espai, si us plau. És el nostre moment. El moment de les dones, el moment de les persones migrades, racialitzades, persones amb diversitat, homes blancs, ara no pinteu res.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Dissabte 16 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre. Shirley Valentine de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit, un home fred, poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 9:45 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes, a casa, la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la garoïnada per dues persones valorat en 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell, a casa vostra.
Capital, t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si fos... No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
d'assassinat. Entitats com el grup Tenis la Bisbal i el Camp.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Les 8 i 32 minuts, passen 2 minuts de 2 quarts de 9 del matí. Moment de repassar què passa més enllà de les fronteres del Baix Empordà, la informació catalana, espanyola i internacional. L'exsecretari de Seguretat de l'Estat, José Antonio Nieto, acusa els Mossos d'Esquadra de legitimar el referèndum de l'1 d'octubre i nega que tècnicament, diu, tècnicament, no va haver-hi càrregues dels cossos policials. L'exsecretari d'Estat avala la tesi de les acusacions i parla d'actes de violència organitzada el 20 de setembre. Alba Lejide.
L'exsecretari d'Estat ha assumit la responsabilitat d'enviar uns 6.000 policies estatals a Catalunya i ha tancat files amb l'acció de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil l'1 d'octubre. Ha negat que, tècnicament, hi hagués càrregues i ha dit que es va fer servir la mínima força imprescindible. També ha avalat les tesis de les acusacions i ha parlat d'actes de violència organitzada el 20 de setembre i ha apuntat als CDR.
Doncs això és el que va dir José Antonio Nieto. Veurem. Avui, per cert, declaren Enric Millo i Diego Pérez de los Cobos, dos persones que van estar a primera fila el dia 1 d'octubre en el comandament policial. Enric Millo era el candidat, perdó, el delegat del govern espanyol a les comarques de Catalunya, de fet, a la Comunitat Autònoma de Catalunya, Enric Millo, del PP, durant el govern del PP, i Diego Pérez de los Cobos, que era el comandant de la Guàrdia Civil i de tot l'operatiu policial a Catalunya. El Parlament Europeu, atenció, autoritza la conferència de Vox sobre Catalunya prevista per dimecres. Els serveis de la cambra aleguen que no han detectat problemes de seguretat. No han detectat problemes de seguretat en l'acte del polèmic partit d'ultradreta.
La polèmica per l'acte de Vox es produeix després que el Parlament Europeu va vetar recentment un acte del president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont, que finalment van celebrar en un hotel de Brussel·les. El Parlament Europeu va adduir llavors motius de seguretat.
Doncs això és el que diu el Parlament Europeu. I de fet el president de la Generalitat, Quim Torra, ja ha dit avui, ja s'ha queixat, diu: com pot ser que no se'm permeti a mi, que jo sóc un càrrec electe europeu d'una institució legal europea, com és que no se'm permet fer una conferència amb una persona que està aquí exiliada, i en canvi a Vox sí que se li permet aquesta conferència. Pedro Sánchez signa el decret de dissolució de les Corts Generals i convoca eleccions per al 28 d'abril. El rei Felip VI signarà el document avui, de fet el va signar ahir, i avui s'ha de publicar el butlletí oficial de l'Estat.
L'exposició inclou en aquest...
No, Martí Seguer, no. El que explicàvem aquí és que el rei Felip VI signarà el document dilluns, ahir dilluns el va signar. Sánchez va anunciar el 15 de febrer que les eleccions serien el 28 d'abril, passada la Setmana Santa, després de reunir el Consell de Ministres Extraordinari, on va exposar la decisió als membres del seu govern. La campanya electoral començarà el 12 d'abril i el president espanyol va atribuir la situació al bloqueig de la dreta, a les seves lleis al Congrés i a la caiguda d'uns pressupostos socials a mans del PP, Ciutadans i també de les forces independentistes. Passen 5 minuts de 9:15 del matí. Ara tocaria potser entrevistar, tal com havíem pactat, el cap de llista de la CUP, en Carles Puig. De fet, teníem aquí en Manel Magrinyà preparat. Manel, sembla que no podrem fer l'entrevista perquè de moment no estem aconseguint posar-nos-hi en contacte. En tot cas, si no, intentarem fer l'entrevista un altre dia. I si en Carles Puig ens estigués escoltant, que sapigués que ens estem intentant posar en contacte amb ell. Manel? De fet, tampoc podem escoltar ni en Manel, sembla. És així? Bé, simplement que sapigueu això, ara el que hem de fer és l'agenda. Com us dèiem a l'obertura del programa, l'agenda cultural d'avui passa per la Bisbal d'Empordà, perquè al Castell Palau de la Bisbal hi podeu veure una exposició de fustes de Catalunya i Occitània. Martí Seguer.
L'exposició inclou en aquesta ocasió al voltant de 180 espècies que es poden trobar al nostre país. La majoria són autòctones, però també n'hi ha algunes de foranes que es planten o bé són invasores al territori.
Doncs ja ho sabeu, podeu gaudir d'aquesta exposició al Castell Palau de la Bisbal. I al Museu del Suro de Palafrugell hi podeu veure l'exposició Les matemàtiques i la vida. L'exposició Les matemàtiques i la vida, que ens en dona detalls, com sempre, amb l'agenda, Martí Seguer.
Us n'heu adonat que cada dia i a tota hora, des de que ens despertem fins que ens n'anem a dormir, les matemàtiques són al nostre voltant? Són el despertador, sintonitzem la ràdio, el televisor, ens aturem al semàfor, consultem el GPS, responem al mòbil, llegim el correu electrònic... Dia a dia, més enllà de les fórmules, a casa, al carrer, a la natura, les matemàtiques hi són presents. Aquesta exposició intenta presentar el lligam entre les matemàtiques i la vida quotidiana d'una manera atractiva i entenedora pel públic no especialitzat, parlant-ne amb un llenguatge natural i proper per la gent del carrer.
Doncs això és el que us proposem avui a l'agenda. Hem parlat abans del concert, dels concerts de Cap Roig i de la polèmica que hi ha, no en diria polèmica perquè al final s'ha resolt amb que no es farà el festival, el concert del festival de primavera, de les festes de primavera, el concert gratuït que ja es va fer aquell any, l'any passat, i es traslladarà per una aportació econòmica del festival de Cap Roig. Però sí que us hem d'explicar que un dels participants en aquest festival, el festival de Cap Roig, que es celebra el juny i el juliol, disculpeu, el juliol i l'agost del 2019, serà Ramon Mirabet. Ramon Mirabet, que acaba de treure single, és aquest Begin Again. Many colors running through my head. Just Begin Again, que és una de les novetats d'en Ramon Mirabet i que podreu escoltar al Festival de Cap Roig. Ara hem de saludar en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé, i me sento a mi mateix.
Et sents a tu mateix i això ho resolem ja.
A veure, ara. Que és que si no em faig un lío amb mi mateix, eh?
Home, seria divertit. Mira, t'aniré pujant mentre vas parlant.
Sí, sí, aquí fent la punyeta, eh? Ja de bon matí.
Sí, de bon matí, perquè falta un minut per 9:45 del matí. Amb en Josep Lluís sempre ve a l'estudi per parlar-nos de tecnologia i oci digital, i estàvem intentant activar la connexió amb en Manel des de la Bisbal, nosaltres des de Pals i en Manel des de la Bisbal, però estem tenint problemes. En tot cas, intentarem durant aquesta secció parlar amb en Manel, que havíem de fer aquesta entrevista avui al representant de la CUP a la Bisbal, però no ha estat possible. Intentarem seguir-nos posant en contacte un dia d'aquests amb en Carles Puig, que és el cap de llista escollit a la CUP per representar el partit anticapitalista. Avui amb en Josep Lluís parlem de diverses coses. Per començar, que YouTube cancela canals que posava nens en perill.
Sí. Una polèmica més per una de les grans empreses de gestió de xarxes socials, o que tenen la xarxa social com un dels seus negocis principals. En aquest cas parlem de YouTube. Ara em ve, quan dic això de la xarxa social de YouTube, em ve al cap això de que Google mai ha aconseguit tenir una xarxa social potent. Ara sabeu que d'aquí poc temps Google Plus deixa de funcionar. També ho han comentat fa molts mesos aquí en aquesta secció.
Sí.
Doncs, de fet, ara ja s'ha fet realment ben patent això, perquè ja surt els que tingueu l'aplicació al mòbil. Google Plus l'avís de que el 2 d'abril deixarà d'estar disponible. Això és una anècdota que m'ha vingut a la cap en relacionar Google i YouTube, però el cas és que, com deies, Dani, YouTube ara ha estat tenint problemes aquesta última setmana, perquè en el canal de nens, el YouTube Kids, bueno, el canal, la part de YouTube dedicada als nens, s'ha colat una sèrie de vídeos que incitaven al suïcidi. Donaven pautes, consells, una mica tot plegat bastant, bastant horrorós, no? I bé, doncs clar, evidentment tota la comunitat i les autoritats se li han tirat a sobre a YouTube. No ha trigat gaire en reaccionar, la veritat és que tot s'ha de dir, han sigut bastant ràpids i han pres algunes mesures, com per exemple cancel·lar aquests canals que publicaven aquest tipus de contingut. I també una altra de les mesures que han pres ha sigut desactivar els comentaris en els canals infantils, en tots els vídeos que formin part del canal de YouTube Kids. És a dir, ja no poden haver-hi comentaris, perquè tots sabem que els comentaris sempre són una via per la qual els trolls i totes les persones que tinguin un interès més enllà del contingut pròpiament dit, doncs deixen anar perles, no? Ja sigui en forma de comentaris, o sigui en forma d'enllaços, o el que sigui, no? Moltes vegades nosaltres mateixos a la ràdio ens ho trobem, no? En els comentaris de Facebook o fins i tot en altres xarxes socials, no? Que sempre hi ha el graciós de torn, no? Que vol intentar desviar el tema amb una notícia i fer un comentari amb una cosa que no té absolutament res a veure, no? Doncs els comentaris és una via sempre una mica, doncs, aprofitada, no? Per aquest tipus de persones. El que passa que en aquest cas hi havia una intencionalitat realment encara molt més obscura, no? Molt més fosca, que era, doncs, això, incitar a nens al suïcidi. Realment a mi m'espanta això, eh? No sé com pot haver-hi algú que hi pugui pensar en això.
Sí, perquè ja els trolls a les xarxes socials ja són un problema, però sí, sobretot quan afecten els nens.
Sí, i posa una mica més en relleu doncs la vulnerabilitat, no, de les xarxes socials. I també un altre tema que hem parlat aquí diverses vegades en aquesta secció és el desconeixement moltes vegades per part dels adults de com funcionen les xarxes socials més utilitzades, de com funciona YouTube, de com funciona Instagram, de com funciona Facebook. I no hem d'oblidar que els nens i els adolescents ja tenen accés des d'una edat molt temprana, que això també seria molt discutible, eh? Si un nen de 10 anys ha de tenir mòbil amb accés a internet.
No, ja t'ho dic jo, no.
Jo crec que no. Però vaja, això no passa.
El problema és que si no té mòbil, doncs tindrà una tableta dins de casa.
Sí, no. I a més, la història de sempre, no? Si no té mòbil o no té tablet, doncs al final és que, clar, el meu company de classe, Pepito, el té, no? I llavors, bueno, però això és un altre tema. El cas és que deia que posem en evidència aquest desconeixement digital per part dels pares, que estem parlant de pares joves, estem parlant de pares de 30 i pico, potser 40 anys, no estem parlant dels pares de 60 anys o de 70 anys, sinó del desconeixement doncs, que poden tenir els adults sobre com funcionen aquest tipus de canals i que realment doncs, se'ls deixi el mòbil, aquella cosa de, vinga va, té, nen, distreu-te una estona amb el mòbil i deixa d'emprenyar, no? Doncs bé, una mica crec que tots som una mica responsables d'això, i sobretot de l'educació digital que li donem als nostres petits.
Sí, sí, és un problema, és un problema i no en som prou conscients i tampoc no hem trobat una solució comuna.
No, perquè al final també és una mica com una bomba que ens ha esclatat a les mans en molt poc temps, perquè realment fa 10 anys això no passava, o passava amb una intensitat molt baixa que pràcticament quedava diluïda per altres temes d'actualitat, quedava tot en un segon, tercer o quart pla, no era notícia doncs que una xarxa social havia tingut problemes d'aquesta magnitud, entre altres coses perquè no tenien ni de lluny el nombre d'usuaris que tenen ara, i llavors doncs clar, l'evolució de les xarxes socials i de l'ús, i de la gent, i de la quantitat de persones que les fan servir, entre elles adolescents i menors, doncs ens ha esclatat una mica les mans. Ja ho dèiem, no sabem ben bé el que tenim a les mans i no sabem ben bé quines són les conseqüències perdó, que poden tenir a llarg termini, i encara no ho sabem, perquè ja veurem d'aquí 10-15 anys quines són les conseqüències reals de persones que han patit, per exemple, un assetjament via digital, via Facebook o via Instagram.
Sí, sí. Sí, sí, queda clar. Queda molt, molt clar. El misteri dels... Espera un moment, que posarem sintonia. El misteri dels 125 milions de bitcoins desapareguts.
Doncs sí, això és realment un misteri, però ara ja alguns comencen a sospitar de frau. El cas és que, per posar-nos una mica en situació, en context, pels que no sàpiguen el que és el bitcoin o que li quedi una mica així diluït el concepte, és una moneda digital, una moneda virtual, una moneda que no té la seva rèplica en el món real, no és un bitllet, no és una moneda, per tant no té una quantitat que sigui palpable, física, en el món real. Sí que és veritat que ja ha adquirit un valor, sobretot a internet, bàsicament a internet, per dir-ho així, no? I que permet doncs, comprar serveis i productes si el venedor i el comprador es posen d'acord. Com funciona el bitcoin? Doncs el bitcoin al final és només que una sèrie de codi que està allotjat en una sèrie de servidors a través de voluntaris, no? De programadors voluntaris que presten la seva infraestructura i que a canvi, com a compensació de tenir aquesta infraestructura, de posar en servei de la comunitat aquesta infraestructura, reben precisament bitcoins com a forma de pagament. El cas és que hi va haver una empresa que, als Estats Units, que tenia doncs, una sèrie de diguem-ne així, com accionistes o socis que havien aportat una sèrie de quantitat en bitcoins i que doncs, tenien els seus moneders digitals allà doncs, amb els seus estalvis, per dir-ho així, no? en bitcoins. El cas és que el propietari i únic coneixedor de la contrasenya del moneder principal, per dir-ho així, per el que tenia tota aquesta quantitat de bitcoins, va morir el desembre i no ha deixat a ningú la clau.
Ah, quants euros són?
125 milions, doncs no sé ara mateix quin és el valor d'un bitcoin.
Ho busco.
Busca-ho tu, sí. Mentrestant. Però és molta pasta, eh? I ja t'ho dic ara. I bé, doncs l'home va morir. Mira. Va morir a principis de desembre.
No he fet el càlcul encara, però he vist la conversió i fliparem bastant. A veure, 125 milions...
Doncs... Tingues en compte que el bitcoin també és una moneda que fluctua, eh?
Sí.
Vull dir que també hi ha hagut molta especulació al voltant d'això, eh?
125 milions són... Mare meva, a veure, anem a posar els...
A veure, espanta'ns.
Vale, això són... És que, clar, el número té 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 xifres. Això vol dir que això és 1.410... milions, no, més, 410, el que nosaltres en diríem 410 bilions d'euros.
Bé, res. Doncs sí, el cas és que això que dèiem, no? Aquest senyor va morir el desembre i només ell sabia la contrasenya. d'accés on estaven tots aquests bitcoins, no? Això em recorda, no sé si veus la sèrie Big Bang Theory.
Sí,
doncs hi ha un episodi en el que els tres o quatre friquis, el Sheldon Cooper, el Leonard Hofstadter, el Wolowitz, no recordo el nom quin és, i l'altre, l'Indy, doncs rememoren un temps de fa uns anys en què havien, precisament s'havien posat a minar bitcoins, és a dir, que van fer servir, van fer doncs d'això, d'infraestructura, van posar al servei de la comunitat un ordinador en el que tenien doncs uns bitcoins allà guardats esperant que es revaloritzessin, no? Doncs resulta que el portàtil aquest desapareix i el Sheldon Cooper el que fa és una còpia de la carpeta on estava tot aquest software, els bitcoins, i fa una còpia en un pendrive. El pendrive desapareix, o sigui, era un pendrive que era propietat de Leonard Hofstadter, i el perd en un aparcament, em sembla, a la botiga de còmics el perd, i vaja, que tots aquests diners van perduts. És a dir, aquí és on es mostra una mica la fragilitat, no?, d'aquest sistema, que una persona com aquesta, en aquest cas real que estem parlant, no és l'únic que sap la contrasenya i mor, o en aquest cas fictici de la sèrie, no? Doncs algú té accés en aquell sistema, en aquell ordinador, treu aquest software, fa una còpia i després doncs no és accessible per als propietaris legítims. El cas és que es comença a sospitar de frau en aquest cas, perquè s'ha descobert que hi havia una sèrie de moneders paral·lels on hi havien transaccions una mica estranyes entre ells, d'acord? Mm. Llavors, comença a prendre força la teoria de que, bé, aquest home ho va planificar tot una mica abans de morir i aquests diners, doncs, potser potser ara estan en algun paradís fiscal. Bé, això del paradís fiscal és collita meva, però vaja, que estan en algun lloc, segur que no estan en el lloc on havien d'estar, eh?
Sí, no, clar, però és clar, aquests... Sí, sí.
Vull dir, no és que s'hagi localitzat el moneder... Sí, s'ha localitzat el moneder, però està buit. Vull dir, on hi havien de ser els bitcoins no hi són, val? I fins i tot s'han intentat accedir doncs, via hackeig directament, però no s'ha aconseguit. Però vaja...
També, si al final s'aconsegueix accedir, es demostrarà la poca seguretat,
la fragilitat
d'aquest sistema.
Clar, això també va a favor ara mateix del sistema, no?
Sí. I l'última... Espera, farem una cosa que fa molt de temps que no fem, que és posar la sintonia que et toca de la teva secció, perquè, com saps, sempre que tenim problemes... Però ara ja me l'he preparat, l'he carregat i ara ja pot sonar.
Ah, sí, aquesta, sobretot és aquesta, sí.
Recordeu que sempre que tiràvem la sintonia d'en Josep Lluís hi havia problemes i se'ns penjava l'ordinador.
Avui, saps què passa, Dani?
Avui hem estat més...
És una secció de tecnologia i sense problemes tècnics no seria...
Exacte.
No seria divertit.
Avui nosaltres hem estat més intel·ligents que la màquina. Fins ara ens havia guanyat sempre i avui l'hem guanyat nosaltres.
A veure això quan passarà un altre cop, perquè sí, no, les màquines cada vegada són més intel·ligents.
La trampa de l'autentificació en dues passes a Facebook.
Val. Sabeu el que és l'autentificació en dues passes de Facebook, no?
Jo sí, però...
Facebook, Instagram... Bueno, el que consisteix és una mesura de seguretat que Facebook ha implementat ja fa temps en la seva aplicació per impedir que un altre pugui iniciar per tu sessió amb un altre dispositiu si, per exemple, t'ha endevinat la contrasenya del teu compte, no? D'alguna manera... Doncs aquesta doble autentificació exigeix que tu donis l'okay a través d'un sistema, com per exemple un avís, una notificació a través de l'aplicació o altres sistemes alternatius. El cas és que, clar, evidentment, el que et demana aquest sistema, aquesta doble autentificació, és un número de telèfon, que associis un número de telèfon al teu compte, una cosa que, en principi, per obrir un compte de Facebook no és necessari, no és imprescindible, d'acord? Bé, doncs resulta que s'ha descobert, a través d'algú que ho ha denunciat a través de Twitter, que quan s'activa l'autentificació en dues passes, doncs el que fa Facebook és que el teu telèfon passi a formar part de la teva informació pública. a través de Facebook. Saps que tots tenim un perfil i que tenim unes dades que són públiques, unes dades que són privades o que són només visibles per un número de persones determinades.
És
no?
increïble, això, eh?
Doncs això. I Facebook ha sortit al pas dient que això no és que sigui un fallo, no és que sigui un problema, és que és una cosa que l'usuari hauria de saber, però que, a més a més, sí que és veritat que després tu pots anar als ajustos de privacitat i fer que el teu telèfon sigui només visible per qui tu vulguis que ho sigui, però ja has de fer una acció manual. És a dir, per defecte, si tu actives l'autentificació en dues passes, automàticament el teu número de telèfon passa a ser de domini públic i llavors increïble. Qualsevol et pot localitzar per al teu telèfon a través de la xarxa social.
Increïble. Bé, ja en veurem de coses. Ja en veurem de coses.
I tant.
Vinga, Josep Lluís, fins la setmana que ve.
Bon dimarts.
Que adéu. Vagi molt bé. Rebent a l'estudi l'Albert Aparicio, la meteo, el temps per avui al Baix Empordà.
Cel entremig i força ennuvolat durant les primeres hores d'aquest dimarts. A partir de migdia s'obriran més clarianes i la tarda serà força assolellada, coincidint amb l'entrada de vent fluix o moderat de component sud. La temperatura màxima serà també més baixa avui, assolint els 17 graus. Demà també tindrem intervals de núvols alts i mitjos i en general serà un dia amb un ambient força suau i gens fred.
Dies suaus, els que estem tenint aquests dies al Baix Empordà. Fins demà.